I és un punt d'inflexió, perquè passem de parlar del soterrament de la Gran Via a garantir-ne el finançament i, per tant, la seva execució. Això vol dir que la Gran Via ha estat massa temps una frontera.
Hauria de començar físicament el soterrament durant l'any 27, principis d'any 27, i hauria d'estar tot acabat, el soterrament i l'urbanització, a l'any 31.
Ho han sentit, el soterrament de la Gran Via ja té data i pressupost. Així ho marca el conveni que aquest matí han signat l'Ajuntament de l'Hospitalet i la Generalitat. Un acord que desbloqueja el cobriment de la Gran Via 5 anys després de l'aprovació del projecte constructiu i que espera una inversió de més de 130 milions d'euros. Les obres està previst que comencin l'any 2027. Bona tarda. De seguida ens centrem en la signatura d'aquest conveni per al soterrament de la Gran Via. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Contribuir a normalitzar l'ús social del català. Aquest és l'objectiu dels espais que la cooperativa Baula Creix, que es dedica al suport al desenvolupament de la infància, ha obert als centres de l'Hospitalet. Les famílies i els infants poden trobar llibres i material didàctic en català i, d'aquesta manera, normalitzar l'ús de la llengua. A l'espai dedicat a la cultura veurem com han estat els assajos del musical Germans de Sang, que després de més de 30 anys de la seva estrena, el director Daniel Anglès l'ha recuperat. El resultat es pot veure al Teatre Comtal de Barcelona després de 5 setmanes on tots els integrants del muntatge han estat assajant en una de les naus del districte cultural de l'Hospitalet. I en esports ens centrarem en el torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet, que ha presentat els equips de l'edició d'enguany. El KK Mega Bàsquet de Belgrat és una de les novetats d'aquesta 46a edició, que tindrà lloc del 18 al 20 de desembre al Complex Esportiu Municipal de l'Hospitalet Nord.
El prestigi que té aquest torneig doncs convida aquests equips a venir i a competir al màxim nivell contra equips del màxim nivell.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, han signat avui el conveni per al soterrament de la Gran Via entre la Rambla Marina i el riu Llobregat. L'acte de signatura ha tingut lloc aquest matí a la seu del Consorci per la Reforma de la Gran Via i el Samuntà. Han seguit l'acte els nostres companys José Manuel Abadías i Rubén Blas. Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Un pas més i un pas important pel futur soterrament de la Gran Via de l'Hospitalet, el seu pas per Belvitge. Avui s'ha signat el conveni de finançament entre l'Ajuntament de l'Hospitalet i la Generalitat, que permetrà fer aquesta cobertura de la Gran Via. Diguem que s'ha oficialitzat el que van decidir les dues administracions a la darrera bilateral al mes de juny. És a dir, que la Generalitat avançarà 40 milions d'euros que havia de portar l'Ajuntament de l'Hospitalet i així, d'aquesta manera, poder tirar endavant aquest soterrament que ja fa més d'una dècada que es va idear i que unirà l'Hospital de Belvitge amb l'ICO a peu pla. I aquesta cobertura es farà en diferents trams, des de la Rambla de la Marina fins al riu Llobregat.
I és un punt d'inflexió, perquè passem de parlar del soterrament de la Gran Via a garantir-ne el finançament i, per tant, la seva execució. Això vol dir que la Gran Via ha estat massa temps una frontera. El seu soterrament és una oportunitat única per cosir barris, per generar espai públic i per redefinir el cor metropolità del sud de Barcelona. Parlem d'un urbanisme que no és només una operació de metres quadrats, és una operació de dignitat urbana, de salut comunitària i de mobilitat més humana.
A més de l'esperat soterrament, també s'impulsarà el biocluster de la salut, aprofitant que a la zona hi ha l'Hospital de Belvitge, l'ICO, l'IDIBELL i també la UB. S'espera impulsar un pol biomèdic que diuen que serà un dels més importants del sud d'Europa. Com dèiem, aquest soterrament tindrà un cost de 140 milions d'euros, la Generalitat n'aportarà 70 milions i la resta de finançament serà per part de privats i també d'altres administracions. Pel que fa al calendari, quan començaran les obres. Hi ha una modificació de la darrera previsió que es va anunciar fa uns mesos.
Els calendaris, sempre amb prudència, perquè les obres són projectes vius, però això hauria de començar físicament el soterrament durant l'any 27, principis d'any 27, i hauria d'estar tot acabat, el soterrament i urbanització, l'any 31. I a partir d'aquí, tot el sòl que s'allibera hauria d'anar-se a construir. Hi ha un consorci específic, molt ben dirigit, per cert, que s'encarrega d'articular tot aquest tipus de propostes.
A l'acte també s'ha parlat d'un altre dels grans projectes de la ciutat, el Pla del Samuntà, la regeneració urbanística i social dels barris de la zona nord de la ciutat. I és que el consorci que s'encarregarà del soterrament de la Gran Via també farà aquest Pla del Samuntà. I per això la signatura s'ha fet aquí, a la Masia de Cal Gotlla, que és la seu del Consorci per la Reforma de la Gran Via i del Samuntà.
Gràcies, Rubén. I parlem ara d'altres qüestions. Aportar un gra de sorra en la tasca de reforçar l'ús del català és l'objectiu que s'ha marcat la cooperativa Baula Creix amb els espais que ha obert als seus centres a la ciutat, on la canalla i les mares i els pares poden trobar llibres i material didàctic en català i d'aquesta manera normalitzar l'ús de la llengua.
Contribuir a normalitzar l'ús social del català. Aquest és l'objectiu dels espais que la cooperativa Baula Creix, que es dedica al suport al desenvolupament de la infància, ha obert als seus centres de l'Hospitalet. Les famílies que porten la canalla a Baula Creix ara s'hi troben amb un petit espai, amb tot de llibres en català, altres materials didàctics i fitxes per aprendre vocabulari bàsic de forma lúdica.
Tenint en compte la diversitat de totes les famílies que hi viuen a l'Hospitalet i que nosaltres acollim aquí, volíem que el català fos una llengua acollida i de cohesió i que els hi faciliti, no?, poder ser compartir entre els infants i les famílies de totes les paraules senzilles, d'una manera amable i d'una manera d'acollir integrat.
Aquestes àrees lúdiques per estendre l'ús del català són una iniciativa de la Comissió de Foment de la Llengua de Baula Creix, per tal que tant els infants com les famílies es relacionin en català. De fet, el 8 de novembre passat van organitzar una jornada lúdica per presentar el projecte.
La canalla està entusiasmada. De fet, a vegades es costa i tot de recollir-los de la sala perquè els encanten. Els encanten les joguines, el contacte amb els contes, no? El poder ensenyar als seus pares, a les seves mares, paraules en català, i fins i tot altres famílies es van sumant. I ens ha sorprès que hi ha molta més gent que parla català i que l'entén del que ens imaginem.
Hem aconseguit també, que era un dels objectius, que sigui un espai compartit, que les famílies també s'asseuen a terra o les cadiretes a compartir aquesta estona, a llegir, a tocar el material. I de moment estem molt contentes de com està funcionant.
Les famílies de Baula Creix creuen que aquests espais de trobada en català seran positius per als infants.
Pues la iniciativa me parece muy bien, el cambio, que es, si es un cambio pues a mejor y para los niños que estén más a gusto y con nosotros un ratito aquí pues con los libros para poder un poco leer con ellos y encima si es en catalán, que también es la lengua que tienen ahora también que aprender más, pues me parece muy bien.
Pues a mí me parece súper bien también la nueva iniciativa y porque pasamos un ratito muy ameno mientras esperamos. Y claro, es muy, muy importante que practiquen el catalán, ya que en casa la lengua familiar que usamos, el castellano, pues genial.
El projecte Paraules que creixen compta amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat.
Els alumnes del Col·legi Xaloc i els membres d'Alpi han treballat conjuntament l'obra de teatre La mejor Navidad de mi vida. Avui l'han representat sobre l'escenari davant de familiars i companys d'escola. El projecte, que és un aprenentatge a servei, vol trencar tabús entorn la discapacitat intel·lectual.
Un any més, alumnes del Col·legi Xaloc i l'associació Alpi han tornat a pujar a l'escenari per interpretar l'obra La mejor Navidad de mi vida, davant de familiars i companys de l'escola. Una activitat que té com a principal objectiu fomentar la convivència i l'educació en valors entre els alumnes. Des de fa 5 anys, el Col·legi Xaloc i l'associació Alpi col·laboren en aquesta iniciativa solidària.
Y creemos que es muy positivo tanto para la escuela del Xaloc como para la asociación Alpi. Durante estos años hemos trabajado para la inclusión, tanto en esta actividad como en otras muchas que hacemos durante el año. En los ensayos hay un intercambio entre trabajar los valores, la sensibilidad, y eso se nota cuando ves los gestos, los avances, las risas.
Cada cop són més els alumnes que volen participar i formar part d'aquest projecte que fomenta la inclusió social.
I la veritat és que ara mateix doncs, tenim overbooking de nois que volen participar en aquest projecte perquè els hi agrada molt ja conviure amb els nostres amics d'Alpi i estem doncs, encantats de que aquest projecte ja estigui totalment consolidat a les nostres aules perquè això ho fem, ho preparem durant l'horari escolar i és una activitat més de compromís comunitari.
Aquest projecte, que és un aprenentatge i servei, vol trencar estigmes entorn a la discapacitat intel·lectual. Tant pels alumnes com per als membres d'Alpi, aquesta és una experiència enriquidora i única per relacionar-se entre ells.
Paso bien con el Chaló, era conocido y me gusta estar con ella, hacer la obra el primer día.
Me parece una oportunidad que es maravillosa para aprender valores más culturales y sociales, para al final nos permiten socializar con ellos de una forma más pues, interna, porque podemos hacer relaciones con ellos, amistades, y al final es algo que no se olvida.
Me gusta mucho actuar y es muy bueno estar aquí con todos actuando. Y voy a ser el personaje de la esposa de Curro.
Está resultando bastante interesante porque a los de Alpi les gusta poder socializar, porque luego cuando vuelvan a su centro tendrán más posibilidades de poder conseguir un buen trabajo y poder seguir consiguiendo conocimientos de una manera más fluida y mejor.
Aquesta iniciativa va més enllà de l'obra, ja que l'entitat i l'escola també treballen plegats durant el curs, amb visites a l'associació o preparant activitats conjuntes.
El Mercat Municipal de Santa Eulàlia continua apostant per la dinamització comercial amb activitats lúdiques gratuïtes tots els dissabtes. Aquest mes de desembre, el programa s'ha vestit d'esperit nadalenc amb propostes pensades per totes les edats.
Qui vulgui dissenyar i crear els seus propis guarniments per l'arbre de Nadal tindrà una oportunitat fantàstica aquest dissabte amb el taller de manualitats a càrrec de Botonets LH, que ha organitzat el Mercat Municipal de Santa Eulàlia. El material i les eines necessàries estaran a disposició dels participants, que comptaran amb l'acompanyament, l'experiència i el suport de Botonets LH.
És una mica el lema de Botonets LH. Les mans serveixen per moltes coses, a part que sigui terapèutic, en aquest cas podem reaprofitar molt material que tenim i jo dono molts consells, perquè amb un cost molt, molt, molt baixet puguem fer coses ben maques. I deixem volar la imaginació, que també va molt bé, que els nens no vagin tan pautats amb tot.
Les activitats nadalenques no s'acaben aquí. Durant tot el mes, el Mercat Municipal de Santa Eulàlia ha programat altres iniciatives gratuïtes, com ara una sessió de country amb vermutada, una cantada de Nadales, una recollida de joguines, diversos sorteigs de vals de compra i fins i tot una exposició de fotografies històriques del mercat.
Tenemos muchas actividades también para los críos, para los mayores también, tenemos sorteos para que la gente venga al mercado de Santa Eulàlia, pues aparte de comprar y disfrutar de todos los sorteos que tenemos y actividades, claro.
Amb aquesta oferta variada i lúdica, el Mercat Municipal de Santa Eulàlia en reafirma la seva voluntat de ser un punt de trobada per al barri.
El 1994, el Teatre Condal de Barcelona s'omplia nit rere nit per veure Germans de Sang, una tragicomèdia musical sobre la lluita de classes i la mort. Més de 30 anys després, el director Daniel Anglès recupera aquesta història universal amb els arranjaments necessaris perquè connecti amb el públic d'avui. Tot l'equip del muntatge ha estat durant 5 setmanes assajant a l'Hospitalet i el resultat ja es pot veure al Condal.
Entre les naus industrials del districte cultural, la mítica companyia La Cubana hi té la seva base d'operacions, un local que durant 6 setmanes ha acollit els assajos del que podria ser un dels musicals de la temporada, Germans de Sang, un muntatge que a casa nostra es va estrenar el 1994 de la mà de Ricard Reguant. Ara, més de 30 anys després, qui pilota la nau és el director Daniel Anglès.
La història té molta èpica, té molta grandesa. De fet, en assajos anem dient és que agafa una cosa com shakespeariana de vegades gairebé, no? I això és el que hem volgut anar una mica, que crec que és el que es fa habitualment amb els clàssics quan es revisen, anar a l'essència i dir, aquí de què estem parlant? Hi ha una lluita de classes, hi ha una història d'amor, hi ha... Parlem del destí, parlem del que ens condiciona. Podem agafar això i fer-ho el més obert possible de mires en quant a espai i temps, no?
Anglès ha fet els canvis necessaris perquè la història de Germans de Sang connecti amb el públic d'avui.
hem revisat la música, hem actualitzat les orquestracions perquè no soni a pop rock dels 80, sinó que en soni potent ara. Hi ha una abstracció absoluta en la posada en escena, en comptes dels concrets, hi ha un codi diferent d'actuació. Crec que realment li hem donat una nova mirada a la història de sempre.
Els 19 intèrprets de Germans de Sang es van escollir després d'un procés de càsting on s'hi van presentar gairebé 1.000 aspirants. Anglès tenia clar que sense l'actriu Mariona Castillo, amb qui ha treballat en diverses ocasions, el musical no hagués tirat endavant.
Jo tenia molt clar que era una companyia que havia de ser molt, molt eclèctica i que necessitava gent que vingués del món del teatre de text, gent que estigués més avesada a fer musicals, que volia algú amb una personalitat diferent pel personatge del narrador, i així hem anat a parar, no?, a tenir algú com el Triquell, que ve del món del món de la música per fer el narrador, a gent que ve del teatre musical com la Mariona, com el Roc Bernadí, i a gent que ve del teatre de text com l'Albert Salazar i la Tai, que debuten fent un musical per aportar com tots aquests elements.
Germans de Sang narra la història de dos germans bessons separats en néixer. Creixen en dos mons oposats sense saber mai la veritat, fins que un dia el destí fa que es coneguin i s'enamorin de la mateixa noia. Lluita de classes, amor, desamor, mort, oportunitats... Tot això s'ha viscut durant 6 setmanes a l'Hospitalet en jornades de 8 hores, 6 dies a la setmana.
Per a mi, com a director, sempre el decidir on assagem és un gran tema. És a dir, per mi no és només que la sala tingui una mida determinada, perquè de cop és un lloc en el que crees una bombolla i durant molts dies hi vas, cada dia et trobes allà amb tothom i vius allà per crear una cosa, no? I quan va sorgir la possibilitat de venir a l'Hospitalet a assajar, em va agradar molt, perquè em va semblar que era un lloc en el que ens podíem com concentrar. I després també hi ha una cosa estètica, com d'aquest fonament com industrial, no?, de la zona, que ens anava molt bé per explicar la història.
Germans de Sang ja es pot veure al Teatre Condal i de moment s'hi estarà fins a finals de gener.
Un homenatge a la col·lecció de l'artista i filantròpot hospitalenc Jaume Raventós tanca el cicle Ser Sin Espaç. La mostra es pot visitar fins al 29 de març a l'Harmonia.
El cicle d'exposicions Ser Sin Espaç dona per acabat el seu recorregut i s'acomiada després de 10 edicions. Al llarg d'aquests anys, el projecte s'ha centrat en la reinterpretació d'algunes de les peces del fons del Museu de l'Hospitalet a través d'artistes nacionals i internacionals. Enguany, el cicle es tanca amb una exposició que homenatja la col·lecció de l'artista i filantrop hospitalenc Jaume Raventós. Més de 600 obres d'art contemporani català que Raventós va cedir al museu.
La col·lecció del museu es basa en la seva donació i jo penso que això s'ha de reconèixer perquè és la memòria històrica nostra també. Era un home molt cool, molt cool, moltíssim. Era músic, escriptor, pintor, poeta i reivindiquen la seva figura. També el que estem fent és reivindicar a tota una generació de persones que en moments molt foscos de la nostra història van oferir resistència a aquesta foscor i van treballar per la cultura.
Una aportació a la cultura que l'exposició vol recordar amb una mostra de la diversitat de l'art contemporani. Pintures, escultures i dibuixos de petit format amb què cada artista ha donat via lliure a la seva creativitat.
També es tractava de continuar desenvolupant el que ha estat una idea fonamental de què és la cultura, un espai comú en el qual tothom té cabuda per dir la seva, per expressar-se, per aprendre.
Per posar fi al projecte, l'exposició reuneix els artistes que han participat en les edicions anteriors. En total, més de 50 autors de països com França, Alemanya o Lituània que han contribuït a l'intercanvi cultural europeu.
Durant 10 anys, a la nostra ciutat han hagut exposicions internacionals. Quan convides la gent de fora, sempre estàs iniciant un camí d'anada i de tornada. I això és l'art. L'art i la cultura és una autopista a la qual no hi ha fronteres.
L'exposició Ser Sin Espaç es podrà veure a l'edifici de l'Harmonia fins al 29 de març.
Les figuretes de Playmobil tornen a ser les protagonistes del pessebre de l'Ajuntament. Una representació del naixement del Nen Jesús que es podrà visitar al vestíbul de la Casa Consistorial fins al 4 de gener.
Hi trobem Josep, la Verge Maria i el Nen Jesús a l'estable i també el bou i l'ase que hi donen escalfor. Els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar són de camí a Betlem per portar obsequis i presents. I, és clar, no hi podien faltar les tropes romanes. És un pessebre de grans dimensions, on també es poden veure escenes de la vida quotidiana de Betlem.
El que es busca també amb aquest pessebre és aquesta imatge nadalenca del pessebre, el naixement, els Reis Mags apropant-se, doncs que hi siguin, que puguin celebrar-se d'una altra manera. Veus tota una amalgama de productes de Playmobil que faciliten que puguis fer doncs, una imatge molt completa d'aquest naixement. Sí que d'una forma més moderna amb ninos doncs, de Playmobil, però mantenint aquesta imatge del pessebre tradicional.
El pessebre de Playmobil ja es va fer l'any passat i va tenir molt bona acollida, i aquest Nadal hi torna.
També per la canalla, per apropar-lo a les famílies d'una forma més divertida. L'any passat ja vam fer aquesta aposta pels Playmobils i va funcionar molt bé, va ser molt ben rebuda i la canalla s'ho va passar molt bé i per tant aquest any doncs, hem volgut doncs, repetir aquest pessebre institucional així com la mostra passebrista amb els Playmobils.
I també hi ha Playmobils a la mostra passebrista que es pot veure a l'edifici de l'Harmonia, on s'hi ha instal·lat una trentena de diorames amb escenes diverses amb aquestes figuretes, tan diverses com un naixement submarí o que el nen Jesús hagués nascut a la carpa d'un circ.
El torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet ha presentat els equips de l'edició d'enguany que tindrà lloc del 18 al 20 de desembre al Complex Esportiu Municipal de l'Hospitalet Nord. El KK Mega Bàsquet de Belgrat és una de les grans novetats d'aquesta 46a edició.
Els millors jugadors joves del continent es tornaran a trobar del 18 al 20 de desembre al torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet. Aquesta 46a edició torna a portar equips de primer nivell nacionals i de tot el món amb una gran novetat enguany, el KK Mega Bàsquet de Belgrat, considerat el millor planter serbi del moment.
És un torneig molt reconegut que aquests equips volen venir a competir en aquest torneig perquè que vinguin no és fàcil. Però clar, són 46 anys, serà l'edició número 46, i el prestigi que té aquest torneig doncs, convida aquests equips a venir i a competir al màxim nivell contra equips del màxim nivell.
El Complex Esportiu Municipal d'Hospitalet Nord reunirà grans conjunts europeus per un torneig on han passat estrelles i que se segueix internacionalment.
Pues nosaltres molt contents de que Hospitalet sigui per tres dies la llum del bàsquet, no? Inclús a nivell europeu i a nivell mundial, perquè basta per veure les transmissions que fan per streaming, les visualitzacions, que veus que països de tot el món estan veient el torneig. Per això és bastant important per nosaltres.
El CB d'Hospitalet Real Madrid del proper dijous s'obrirà la competició.
I amb el torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El soterrament de la Gran Via ja té data i pressupost. Ho marca el conveni que aquest matí ha signat l'Ajuntament de l'Hospitalet i la Generalitat. Un acord que desbloqueja el cobriment de la Gran Via 5 anys després de l'aprovació del projecte constructiu i que espera una inversió de més de 130 milions d'euros. Les obres està previst que comencin l'any 2027. Contribuir a normalitzar l'ús social del català és l'objectiu dels espais que la cooperativa Baula Creix, que es dedica al suport al desenvolupament de la infància, ha obert als seus centres de l'Hospitalet. Les famílies i els infants poden trobar llibres i material didàctic en català i d'aquesta manera normalitzar l'ús de la llengua. Una de les naus del Districte Cultural de la ciutat ha acollit els assajos del musical Germans de Sang, que després de més de 30 anys de la seva estrena, el director Daniel Anglès l'ha recuperat. El resultat es pot veure al Teatre Condal de Barcelona. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.